Àlex Delmas, què tal?
Bon dia, molt bé.
No t'ho havia comentat, però quedaràs convocat per les 4 de la matinada.
Impressionant, impressionant.
A la reunió ha sortit del teu nom.
Sí,
aneu forts, aneu forts.
No, perquè és un dels que mai falla, l'Àlex.
Exacte.
No?
No fallo, fallo.
Olga García, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé. Aquí escoltant-vos, amb ganes d'avui.
Tu també tens números, tu també tens números, perquè clar, has jugat al Barça i a l'Atlético de Madrid, i és del que parlarem.
Estava aquí patint perquè m'estava mirant el flac i dic, ja veuràs tu, cara, aquí...
Convocada.
I avui hem convocat el Jaume Marcet.
Home, és que ha estat un cap de setmana gran, un mes.
Tu què sents quan veus, per exemple, a futbolistes com Tomi Marquès aquest cap de setmana debutar amb el primer equip?
Què tal? Bon dia. Home, és bonic, perquè el record... A mi em dius Tomi Marquès i jo veig un nen petitet allà al Roset jugant de futbol set. O sigui, m'estic fent gran i ja començo a tenir més records dels inicis que no dels últims anys. Llavors fa il·lusió, fa il·lusió.
Estigues a la guai, perquè si dijous debutés a l'altre també quedaries automàticament convocat a les 4 de la matinada.
Poc a poc, poc a poc. Jo crec que no, que ara ha tocat aquest i Flick va, allò, ho va fent amb
bueno,
amb
poc
cap.
A poc, però déu-n'hi-do, perquè Flick ja són 10 jugadors, no?
10, sí, sí. Ara ho comentarem amb el Jaume Marcet, però és una de les dades del cap de setmana, que ha debutat un altre futbolista de la Masia amb el primer equip, és Tomi Marquès. Del Barça en parlarem d'aquí a una estona, amb l'Àlex Delmas, amb la Olga García i amb el Jaume Marcet.
Del Masterclass.
Flaqui, tu has vist la xifra golejadora del Barça en aquesta lliga?
Sí, l'he vista.
Tu l'has comparat amb la xifra golejadora del Madrid i de l'Atlético?
Sí, està molt per davant. Tot i no tenir un golejador allò destacat, la democratització del gol ha estat una benedicció pel Barça.
El Barça porta 63 gols en Lliga, 63 gols en 23 partits, són pràcticament 3 gols per partit de mitjana. El Madrid en porta 49, és a dir, 14 gols menys. El Madrid d'Mbappé, pichichi de la Lliga, porta 14 gols menys que el Barça. I l'Atlético de Julián Álvarez, Sorlot, Griezmann, porta 38 gols a la Lliga. És a dir, 25 gols menys que el Barça porta l'Atlético de Madrid, o 25 gols més porta el Barça en aquesta Lliga, Àlex.
I
avui vols fer-nos la masterclass de la varietat ofensiva que té el Barça.
Sí, sí, voldria... La intenció és posar en valor com està atacant el Barça, perquè s'ha parlat molt els últims dies o les últimes setmanes de la falta de finalització, i és veritat, però el Barça està en un dels millors moments en pilota, generant joc, per la varietat que presenta, no? En primer lloc, per tres coses. En primer lloc, perquè ha aconseguit una cosa molt difícil d'aconseguir, que és un equilibri perfecte entre la possessió i la verticalitat.
Val, què vol dir això, equilibri perfecte entre possessió i verticalitat?
Doncs que quan un equip vol tenir control, té molta pilota, però moltes vegades cau en ser previsible, no? Aquest Barça té la virtut de que té el controlats els partits, però a la vegada no és previsible, continua generant ocasions de gol, és vertical. Com ho veiem, això? Doncs perquè el Barça és l'equip que té més possessió de les 5 grans lligues, un 64% de mitjana en lliga.
És l'equip que més possessió té?
Sí, sí. Sí, sí, de les 5 grans lligues és el que té més possessió.
Més que el City?
De mitjana. Sí, i tant, i tant. I
més
també,
que el PSG.
I més que el PSG. I a la vegada...
Pots dir equips que et diré que sí
a tots. Más que todos, sí, sí, más que todos.
Tots
que
sí. És el que més, vol dir que més que tots. Pots preguntar als que vulguis que et diré que sí.
Más que el Reus.
Serveix per redundar que a la ràdio a vegades les paraules se les emporta el vent, i així l'audiència té clara la idea, el concepte. El Barça és l'equip que més possessió té de tota Europa.
Más que l'Orihuela.
N'havies preguntat dos i veia que anaves pel tercer. Ja està redundat.
Más que l'Orihuela, más que cualquiera, más que el Logroñés.
También.
Más que... Bueno, más que el Bayern de Múnich.
También.
Más que el Borussia Dortmund.
Ja està, 64%
de mitjana. 64% de mitjana, però és que a la vegada, compta això, i aquí és on hi ha l'equilibri, és el que més xuts de mitjana per partit promitja de totes les 5 grans lligues.
Més
també.
Que el City?
Més que el City.
Més que el PSG?
Més que el PSG. Són 20,3 per partit, i més que el Bayern, que és l'equip més golejador d'Europa. És l'únic que el superen,
això. O sigui, 64% de possessió de mitjana i 20 rematades a porta per partit de mitjana.
Correcte, dades en lliga.
Una barbaritat. Això demostra l'equilibri entre possessió i verticalitat.
Sí.
Val, i t'has entretingut a mirar els orígens dels gols.
A l'origen dels gols, sí.
La teva tara és grossa, eh?
Bueno, home...
Has anat mirant gol a gol?
Per això estem...
Més grossa, no,
gol a gol s'ha de mirar sempre, però vull dir... Has anat
no, he anat mirant gol a gol, no.
La teva tara és més grossa que la seva, per exemple, que la del sí que...
Que la seva, no. Que la seva vols dir pel programa a les 4 del matí.
Per exemple.
No, no, és insuperable, això.
Clar que ha estat molt bo quan estem fent la reunió. Ja ens ho hem pensat bé, això.
Sí, sí. Bueno.
Bueno.
Jo estaré a Madrid, vull dir que...
Ja ho fareu, no?
Segueix, home.
Doncs sí, a l'origen dels gols, aquest és el segon punt, no? És a dir, com us deia abans, el Barça no és l'equip més golejador d'Europa, el més golejador d'Europa és el Bayern, el Barça és el segon, però sí que està empatat amb el Bayern amb els gols en jugada oberta, que és en jugada llançada, producte del joc, de la generació del joc. Són 63 gols, com has dit, i n'ha fet 45 en jugada oberta, exactament els mateixos que el Bayern, però és que n'ha fet 5 a la contra, n'ha fet 8 a pilota aturada, n'ha fet 4 de penal i n'ha fet un en pròpia porta.
O sigui, el Barça ha marcat a la Lliga 8 gols a pilota aturada,
sí.
5 gols al contraatac,
sí.
A part després dels de penal i que n'hi ha una en pròpia porta, n'hi ha 45, diguem, de jugada elaborada.
De jugada elaborada, correcte.
45.
Empatat amb el Bayern de tota Europa. Per tant, això també és una altra dada, un altre índex que ens demostra com de bé està atacant el Barça. I a l'últim em sembla brutal, que és la varietat de jugadors.
Clar, que és això el que explica que el Barça marqui tants gols sense, diguem-ne, tenir un davanter que sigui el Pichichi, no? Perquè el Madrid, Mbappé, es menja un alt percentatge dels gols del seu equip, el Barça està molt més repartit.
Sí, totalment. És a dir, si agafem els jugadors que tenen impacte amb 10 o més gols, impacte vull dir o gol o assistència directa, al Barça en trobem 8, que són Lamine, Fermín, Rashford, Ferran Torres, Rafinha, Lewandowski, Dani Olmo i Pedri. Pedri, que porta 2 gols i 8 assistències, tot i fer partits que no juga. Si anem a les 5 grans lligues, i agafem els líders de les 5 grans lligues, el Barça en té 8, com us he dit.
8 que arriben a dobles dígits comptant gols i assistències.
Correcte, com a mínim. Per no parlar de 20, que Lamine està en 27 ja. El Barça en té 8. El segon és el Bayern, 5. El tercer és l'Inter, 5. El quart és el PSG, 4, i el líder de la Premier, que és l'Arsenal, en té 3. Per tant, 5 de diferència respecte al Barça.
És bèstia, eh?
Molt bèstia.
8 jugadors del Barça arriben a dobles dígits. Si sumem gols i assistències, qui més és Lamine, que entre gols i assistències en porta 27.
Sí, 14 gols i 13 assistències.
El segon és Fermín, amb 21, entre gols i assistències, i el tercer, Rashford. El tercer, Rashford, eh? Sí, sí. Amb 20, després ja van Ferran, Rafinha, Lewandowski, Olmo, i qui tancaria aquesta llista és Pedri, que porta 2 gols i 8 assistències, per tant, dobles dígits, 10 en total. El Barça té 8 jugadors així, el Bayern 5, l'Inter 5, el PSG 4 i l'Arsenal 3, i el Madrid ni tan sols surt en aquesta llista.
Bueno, és que he mirat els líders de les 5 grans lligues, eh? Ja el Madrid no l'he mirat, però segur que no en porta 8 i estaran 3-4.
Déu-n'hi-do, eh? Clar, la pregunta és, davant d'això... que parla molt bé del Barça, pensant en el futur, s'ha de buscar un davanter centre? O sigui, tu fitxaries un nou?
Per mi sí, però ha de ser un nou que no sigui un nou de referència, per mi, eh? És a dir, que sigui un nou mòbil.
Si no fitxaries a Haaland i si a Julián.
Per molts motius. Home, si a Haaland, és que Haaland té aquest punt de mobilitat, eh? La gent el posa com un nou de referència, però fa més coses. Però vaja, l'oportunitat de Haaland jo sí l'aprofitaria, però per mi ha de ser un nou...
Per un moment, perquè ja sabeu que els oients són sobrans i... Ja arriba un punt. Tens a un oient flac i molt emprenyat i, a més, m'acribilla després a missatges, que és el Didac.
Didac, què et passa?
De Oliana Motors.
Sí.
Sí, és un mecànic de Barcelona, sí. Que, a més, posa la seva pantalla al taller, el que t'hi jugues al YouTube.
Ah, bo.
Que està fart de que en aquest debat Haaland-Julián apostis per Julián.
No,
i cada dos per tres, mira, és que tu ensenyes. Cada escú
té la seva tara, també.
Cada dos per tres m'envia missatges demanant-me, sisplau, no li agrada, si li Julián. Puc dir al Flaqui que pari de donar la tabarra amb Julián, que aquí s'ha de fitxar a Haaland.
He fet una pregunta oberta. He dit, Haaland o Julián?
Era una pregunta que, en base a l'explicació de l'Àlex del Mas, anava condicionada. Ja.
Julián és bàrbaro. Bàrbaro, boníssimo.
Això és veritat.
En sèrio, que el tens fregit amb
bueno,
això.
Escolta, jo tinc una debilitat amb Julián ara, t'ho reconec, però no passa res.
Bé, tornant a això, per mi, si hi ha l'oportunitat de Haaland, s'hauria d'aprofitar, perquè no és un nou només de referència, però el perfil de Julián o d'Equitiqué, per exemple, em sembla que casa molt bé amb aquest tipus de joc del Barça de Flick. Per tres motius. Un, el primer és que Julián o qui sigui ja ha demostrat durant temporades el seu rendiment a primer nivell. Després, perquè jo crec que el context Barça en un nou mòbil l'afavoreix. I després, per una cosa, que és el futur de Lamine. No sabem si Lamine acabarà migrant cap al mig, acabarà a la dreta. Per tant, jo crec que la futura inversió del Barça ha d'estar preparada perquè en el cas de que Lamine se senti més còmode jugant com a fals nou, també pugui jugar a banda.
Olga, Jaume, què us diu això? És Flick el màxim responsable de la varietat golejadora del Barça, d'aquests números que demostren que és l'equip que més possessió té, però també el que més remata, amb tants golejadors i assistents diferents.
Home, segur, al final l'entrenador és el que alinea els jugadors, però al mateix temps el que els hi dona aquesta confiança. Després els jugadors són els que han d'acabar de materialitzar, però les dades, la veritat és que són fan goig, i això demostra doncs el fet de que el Barça doncs estigui en aquest gran moment i que després jugadors que comencen, tenen lesions, després acabin tenint aquesta participació ofensiva i acabin marcant tants gols que, com molt bé deia l'Àlex, sempre ens queixem de que el Barça no acaba de marcar molts gols, però fixa't que aquí ja tens a 8 jugadors amb dues xifres.
És que hi ha una cosa que jo crec que Flick ha aconseguit, que és que juga pràcticament amb quatre davanters. O sigui, diem, no, 4-2-3-1, 4-3-3, però és que Olmo és davanter. Pot anar més enrere. Fermín, per mi, és un davanter. No parlem ja de Lamin, de Rafinha, de Rashford, de Lewandowski. Ara estem jugant amb Olmo i Fermín, que són dos davanters, una miqueta més endarrerits, però no deixen de ser davanters. I aconseguir que no se't trenqui l'equip, que no se't desequilibri. A mi em dius, fa temps, el Barça acabarà jugant amb 5 davanters i dic que és impossible, això és dels anys 50, dels anys 60, això no pot ser. Jo crec que ha aconseguit que jugant amb tants jugadors amb gol mantinguin aquest gol, però l'equip no es trenqui, l'equip continuï tenint la possessió de la pilota. Jo crec que és el gran mèrit.
A mi el que em flipa és això, que a l'estiu passat i fa 2 anys fins i tot ens preguntàvem, ostres, el Madrid ha fitxat Mbappé. I qui assumirà aquesta bossa de 20 i pico, 30 gols que farà Mbappé? Perquè tu miraràs tots els equips d'Europa, el Bayern, Harry Kane. Aquí tenen a l'altre, a Haaland. El Madrid, Mbappé. I et preguntaràs, ostres, el Barça vols dir que amb Lewandowski fa... Imagina't, és que multiplica els pans i els peixos. Hansi Flick té aquesta capacitat, té aquesta habilitat, i converteix el Barça, que té el nou de referència que té és Lewandowski, que per qüestions d'edat està en un rol ja més secundari, però que tot i així lidera les dades ofensives i golejadores de tota Europa. És que em sembla flipant.
Sí, per mi això és per dues raons. La primera és perquè, ara això que deia la Olga i el Jaume, primer de tot perquè el Madrid pot tenir el millor golejador, però el Barça té els millors generadors de joc, però amb molta diferència. Lamine i Pedri estan al Barça i al final el futbol és generar. Tu no pots finalitzar sense generar. I després, que això explica, això que deia el Jaume, no? Que el Barça està jugant amb migcampistes que tenen més mirada cap endavant, cap endarrere, això explica que l'equip sigui igual de compacte és per la línia alta. Per tant, moltes vegades quan la gent li critica per què juga amb aquest risc, per què estem exposats tant, doncs precisament per això, perquè volem atacar, o el Barça de Flick vol atacar molta gent, amb gent de molta qualitat a l'últim terç, però a la vegada vol estar molt juntet per recuperar, perquè no es trenqui l'equip i perquè l'equip no sigui llarg. Per tant, has d'assumir aquest risc de la línia. És a dir, que el principal risc d'aquest equip també t'acaba donant molt més benefici del que et va en contra. Quan li critiquem a Flick aquest risc, també hem de posar en contrapartida això.
I què és més fiable? Tenir un Mbappé o tenir aquest gruix de jugadors que et porten gol? És a dir, amb què ens quedem?
Jo amb l'equip, sens dubte. Sí? Perquè els grans jugadors sí que són molt importants, però també necessites de jugadors que et generin. Crec que això és el que passa moltes vegades quan, per exemple, tu dius un guió que eres, dius aquest jugador encaixaria en el perfil del Barça? Segurament sí, però perquè té jugadors que li generen aquestes accions. Te'n vas a un altre perfil d'un altre equip i al final, doncs, el que deia molt bé l'Àlex, necessites de gent que et posi aquestes pilotes. El Madrid ara mateix, la baixa més gran que ha tingut no és el fitxatge de Mbappé, sinó la baixa de Toni Kroos i Modric, perquè no els hi genera ningú. Deien Zubimendi en el seu moment, però és que ara mateix no tens ningú en mig centre.
És que jo crec que el que per mi és més increïble és que el Barça té menys migcampistes que mai, però no deixa de produir. Sempre hem pensat, no, els migcampistes són els que produeixen, i ara l'altre dia juga només un migcampista pur. Normalment és De Jong, Pedri, són dos migcampistes. I tot i així ha aconseguit que els davanters, perquè Lamine és un davanter, però amb qualitat de migcampista de crear. I que siguin capaços els davanters de crear i no només de finalitzar, jo crec que és la clau.
Mira, ja que parles de migcampistes, dissabte en va debutar un més al primer equip, Tomi Marquès. Aquest és el moment que debuta un nou jugador de la Masia amb el Barça de Hansi Flick.
Debuta Tomi Marquès de la generació del 2006. Otro debut, otra buena noticia para la Masia.
¿Cómo de 2006? ¿De 2006?
De 2006. Nació en 2006.
Estos chavales...
No, no pienses ahí.
Décimo debutante de la Masia en la era de Flick.
Décimo, ojo, es una pasada.
Ojo con esto, ¿eh? Es que no podemos
normalizar. Lleva año y medio,
En un año y medio. Lleva año y medio, no lleva 10 años. El relieve que corresponde a todo esto que estamos viendo.
7 de febrer de 2026, 6:03 de la tarda, debuta un nou jugador de la Masia. Tomi Marquès, que fa el seu debut a l'estadi, el seu debut com a jugador blaugrana.
Xúpate, Sadrón.
El desè.
Oye, oye, oye.
Aquest era el cosí de Marc Desè. Del Jaume Marçot, que està a la retransmissió. Està el que t'hi jugues Barça, xupaté, Sadró. Ara escoltarem a Sadró, que precisament va parlar l'altre dia i va debutar amb el Paris Saint-Germain. Està aquí el Bruno Alemany, que va seguir el debut. Hansi Flick deia això de Tommy Marquès després del partit.
Tommy can play different positions, so...
El Tommy pot jugar a diferents posicions, demostra confiança en el que fa. M'agrada el que veig d'ell als entrenaments des del primer dia. És dinàmic amb i sense pilota. Amb 19 anys és molt bo. M'agrada tenir-lo i que millori entrenant amb els millors i per mi és un bon pas endavant per ell, sí. Sembla una mica Frenkie de Jong, sí, sembla físicament el seu germà. Pot jugar de 6, però també de 8 i de 10, també de lateral dret. Amb pilota és molt bo i pot jugar a moltes posicions. És fantàstic amb la pilota i ho està fent molt bé.
Jaume, estàs d'acord amb el que diu Hansi Flick? Com és Tommy Marquès?
El que és més curiós és que és un jugador, com heu dit, de la generació del 2006 i no és dels jugadors de la generació del 2006 que estaven cridats a arribar al primer equip. Teníem a Pau Prim, teníem a Arnau Prades, teníem a Alexis Olmedo, teníem a Marc Guiu i... El que sembla que es pot consolidar el primer equip, curiosament, és Tommy Marquès, que sempre era una miqueta a la segona línia. Ahí arriba Benjamí B i no juga amb els millors, amb els escollits. Juga amb la línia B, com si diguéssim. Al futbol 7 hi ha els equips A i els equips B de la mateixa edat. En teoria, els millors són els A i ells sempre estaven en els B. Després té una lesió gravíssima i d'infantil, pràcticament. Als 2 anys no juga. Després se'n va cedit a l'Adam. O sigui, és un cas curiós. Era un interior pur, però ha crescut tant que l'han reconvertit a mig centre. Jo l'únic que no acabo de veure és que digui Flick, però ell ho sabrà millor, que pot jugar de lateral dret. Mai ha jugat de lateral dret, però mai se sap. No sé si la traducció està ben feta i es referia a central dret. Si és central, sí que ha jugat alguna vegada central.
No, crec que ho va dir, lateral dret. Sí, sí.
Va dir lateral,
sí, sí, crec que sí.
Pot ser un invent que li pot sortir bé, però mai ha jugat de lateral dret. Però a mi em sembla un jugador molt interessant, però és curiós que mai ha estat dels... que cridava més l'atenció.
Però n'hi ha molts, d'aquests que estan al primer equip que no havien cridat l'atenció tant com per veure els potencials futbolista del primer equip, no? Caçador, Fermín, que va marxar cedit, sí. Tommy Marquès, o sigui, déu-n'hi-do, eh?
En això és una mica Fermín, Fermín, sí, sí, que mai ha estat dels més destacats, però ha explotat, i és una casualitat. Tommy Marquès està cedit a l'Adam, i si torna al Barça, no és perquè el Barça el reclami perquè ho està fent molt bé l'Adam. És perquè hi ha una plaga de lesions al Barça, no hi ha jugadors al juvenil B, i Pol Planas diu, necessito jugadors, i la solució va ser que tornés Tommy Marquès, que ho estava fent bé a l'Adam, però ningú estava massa allò, demanant que tornés. I torna per aquesta situació i explota el juvenil B i juvenil A, i ara ho està fent molt bé.
És curiós, eh?
La vida...
Sí, per això que comenta el Jaume acostuma a passar, eh? És a dir, no sempre, però aquell nom que diuen aquest és l'escollit, alguns arriben, però n'hi han d'altres que ni et passaria pel cap i arribes. Jo recordo haver jugat contra el Barça de Guardiola i allà ningú parlava de Busquets ni de Pedro, sinó es parlava de Gaia Solín, es parlava els noms Víctor Vázquez i els
Thiago.
Dos, en qüestió d'un any, un any i mig, acaben sent, doncs bé, campions del triplet... Perquè el futbol és molt difícil i perquè primer nivell hi ha el tema mental, hi ha el tema d'adaptació als contextos...
Bueno, i t'has de trobar amb un entrenador que vegi en tu correcte. El que potser algun altre no ha estat capaç de detectar i que li quadris perfectament, com li va gaure com un regal ideal Busquets al Barça de Guardiola, no? Que aquella figura faltava i de sobte Guardiola diu, sí, el tinc aquí.
I Jaume, aquest cap de setmana hem vist com Marc Bernal s'estrenava com a golejador, que per cert, la definició és descomunal.
Sí, més que la definició, el dribbling, la definició és veritat que toca amb un defensa.
Bueno, ja, però el dribbling, però sí, però que tingui la capacitat de pensar,
no.
Ara faig aquest regat allà a l'interior de l'àrea. És de Lewandowski.
Brutal, sí, de davant de centre. Sí,
és de davant de centre, exacte, però com m'estàs veient a Marc Bernal?
És que Marc Bernal tota la vida ha destacat més. Gairebé havia marcat tants gols com Lamine al futbol base. O sigui, Marc Bernal era un supergolejador, era un interior amb arribada i que cada temporada et marcava 15-20 gols. O sigui, Marc Bernal té gol i ho demostrarà. De fet, jo el continuo veient, per mi Marc Bernal és més interior que no mig centre.
Sí?
Pot jugar de mig centre, però per mi és un jugador, en aquest sentit és una mica De Jong, que necessita tenir algú al darrere i ell poder anar cap endavant, però té molt més gol, té molta més verticalitat i té un xut fantàstic.
El que diríem és que no és Busquets, que moltes vegades pensem, és el nou Busquets.
Podria fer-ho.
Però no és el seu perfil, diguéssim.
El Barça Atlètic, per exemple, va fer aquest perfil. O sigui, Márquez li va dir, tu queda't aquí posicional, i pràcticament no va marcar cap gol i no es despenjava. Però jo crec que té qualitats per despenjar-se. Jo quan el vaig veure que arribava a l'àrea, dic, és que aquest és el Marc Bernal que jo conec, que ha estat sempre al futbol base, un jugador amb molta arribada.
Abans, quan hem dit que Hansi Flick ja ha fet debutar 10 jugadors de la Masia al primer equip, amb un any i mig, és una xifra brutal, és espectacular, i m'ha semblat entendre't que ara ja costarà més que pugin jugadors. Clar, és així?
Sí, crec que costarà més perquè molts ja estan consolidats al primer equip. I al final, fixeu-vos que Tommy és dels pocs, crec que només hi ha Sergi Domínguez, que no és juvenil sent debutant. O sigui, dieu, no, 2006, encara té 19 anys, però no és juvenil. Tots els altres són juvenils. Jofre Torrents és juvenil, Toni Fernández és juvenil, Lamin, que ja va debutar abans, però és juvenil. Tots els que estan pujant és juvenil. I potser un avantatge que té Tommy Marquès és que ja està una mica més fet, que ja és una mica més madur, que ja ha deixat enrere l'etapa juvenil. Vull dir, que té 19 anys. No és un jugador que diguis... Drou, per exemple, li falta encara està verd. Jo crec que Tommy Marquès ja és un jugador madur.
Bruno, apropa't un moment a la taula i així escoltem què ha dit Drou en el seu debut amb el PSG.
Pensa que a 19 anys és tercera edat, gairebé. està ja en una edat avançada, ja no, com aquell que diu, ja no li pots treure massa rendiment.
Viatges de l'inserso, a partir...
Amb Tommy Marquès, sí, sí. I tant.
Què et sembla el teu cosí?
Què vol dir el meu cosí?
Ho fa bé, el Jaume Marcet, o no?
Ho fa bé, home, si és que els té tots controlats... És increïble.
Però més ell o més tu?
Jo, com a antidró, fantàstic.
No s'ha de ser antidró.
Que no, els collons.
Tu no ets antidró, eh?
Gens.
Traïdró?
No, en absolut. I al revés. I jo, quan... Evidentment, m'encantaria que... Em sap molt greu que marxi i m'encantaria que es quedés, però màxim respecte per als jugadors, perquè ningú es posa tampoc en el lloc quan el club decideix que un jugador, mira ara Guille, que no estan comptant amb ell, o Quim Junyent, o Aleix Garrido, qui se'n recorda d'aquests jugadors? Llavors, parlem de sentiment, quan un jugador marxa, i el sentiment del club quan no compta amb un jugador? Això no va de sentiments, o sigui, és així. Llavors, Dro no té sentiments, i quan el Barça li diu a Aleix Garrido no continua, és que és un noi més culer, jo no he conegut ningú més culer que Aleix Garrido, què passa? On estan els sentiments?
Mm-hmm. Què ha dit Dro en el seu debut amb el PSG, Bruno?
Doncs el primer que hem de dir és que va jugar 16 minuts, va entrar quan el partit ja estava decidit, va guanyar el PSG al Clàssic, que ens fem una idea, eh? La màxima rivalitat la té amb el Marsella, van guanyar per 5-0, ja va entrar quan el partit estava 5-0, Dro, l'exjugador del Barça, la primera vegada que toca la pilota és impressionant el que fa, la controla d'esperó i fa una giravolta impressionant, i no va fallar cap passada, va fer 11 passades, les 11 amb encert. Dro, després del partit, estava molt content pel seu debut.
Superfeliz, la verdad que los compañeros y el staff me han ayudado en todos estos primeros días y me he sentido muy cómodo y agradecerle a ellos y también a la afición por el apoyo.
¿Y tu sentimiento del Parc de France?
Increíble. Tenía muchas ganas de venir y verlos a todos y nada, decepcionado.
Y a més, le van preguntar pels minuts que espera tenir aquesta temporada.
Vine para jugar, para sumar minutos, pero no tengo prisa. Cuando lleguen minutos llegarán y trabajaré para que sigan llegando. Es otro país, soy joven al final, pero... Hay momentos difíciles, pero la verdad que me han facilitado todo este club ha sido una bienvenida espectacular y nada.
I en una part que va fer en premsa de França, va dir que Luis Enrique és la raó per la que va marxar el PSG.
No té pressa, diu. Vinga, home. Va, home, no té pressa.
Veig que a la taula dels Marcet, al Nadal, hi ha discussions fortes,
sí, sí.
Eh?
Sí, sí, hi ha discussions. El pollastre acaba per la cara.
Ahir el Madrid va guanyar el camp del València. Abans, Àlex, Olga i Jaume, aquest dijous, anada de les semifinals de la Copa, partit dur contra l'Atlético, però clar, és que veus a l'Atlético l'altre dia en Copa, 0-5 contra el Betis, i classificat, i el compares amb el d'ahir, que perd 0-1, és veritat que li anulen un gol que hauria estat l'empat per un fora de joc milimètric i tal, però no sé, a què agafar-te, aquest Atlético.
Jo espero la millor versió de l'Atlètic.
Estan molt preocupats amb Julián Álvarez, eh?
Sí.
Quan
sí.
Fa que no marca? 100 dies?
Uf, dubtes.
Crec que més de 3 mesos fa que no marca Julián Álvarez.
Més de 3 mesos, sí, sí.
Sí, sí, molt, molt. Jo espero la seva millor versió, jo crec que serà una història diferent. Primer de tot perquè és la seva taula de salvació, no? Està clar que la Lliga fora, que la Champions ho té molt complicat per tal com s'està mostrant l'equip i que la Copa és el que té més immediat. Serà un partit dur, però a la vegada, a mi, jo soc molt optimista que a doble partit el Barça l'acabarà passant i sobretot en aquesta anada l'Atlético està obligat a oferir alguna cosa a la seva afició, que ara mateix no està bé i per tant haurà de fer el pas endavant en la pressió, en intentar produir coses i aquí el Barça, a les transicions i en espai obert, és letal, amb Lamine tal com està en format passador i golejador, amb Dani Olmo, amb un Rashford que està en gran estat de forma i que corrent a l'espai és pràcticament imparable. Jo sóc optimista també per l'anada, ja.
Ho ha dit.
Ha dit gran Rashford,
en un gran estat de forma.
Però si arriba Rafinha, millor, no?
Marc passador.
Home, és que, però, a veure, és que Rashford per mi no és un titular, però està fent exactament el que s'esperava d'ell.
De rendiment,
de
xifres...
Que és aquest quart davanter que et sumés i que t'aportés un recurs diferent. Per mi no és un titular, per mi Rafinha, Lewandowski, si vols, Rafinha, Ferran, Lamine són els titulars, però Rashford és aquest que mires a la banqueta i dius, necessito canviar el partit, necessito anar a transicions, i se li ha de reconèixer que, a més, són 10 gols, 10 assistències. Vull dir, té un golpeig
extraordinari. Això és
extraordinari.
Que comparat amb la temporada passada, tens un argument molt més poderós per completar la davantera, és evident.
I perdona, i per mi l'altre dia, la primera part, és qui millor entén el partit.
L'altre dia va ser el millor del partit.
Per tant, de moment està en bon estat.
La primera part, sí.
Quants anys vas estar tu a l'Atlético, Olga?
2.
2. I al Barça?
14-15. Per això quan he vist el Jaume m'ha fet especial il·lusió perquè he dit, ostres, que jo de petiteta el veia ja penjat a la viga aquesta que estava i moltes vegades...
Què vol dir penjat a la viga?
Està igual de jove, eh?
Com el Luis Enrique, en aquella època anava des de Barça TV els partits
una plataforma
allà.
Aquella.
Viga no, plataforma.
És que Luis Enrique va agafar
ell, la falca publicitària perquè la fiquessis allà.
No, home, no, però clar, no tots els dies hi ha això, no hi ha tots els dies hi ha això.
Emcat.
Avui, per exemple, toca la cuina de la Gaietana. Avui, per exemple, toca la cuina de la Gaietana, per exemple, que ja sabeu que...
Podria narrar els partits des de la cuina de la Gaietana.
Clar, es podria.
Com
que ara
ja no hi ha Barça TV.
Via Gaietana 71, ja sabeu què és. És que és el millor lloc on pots anar a fotre un homenatge. Et pots fer un homenatge directament. Perquè, clar, ja ho sabeu, que la cuina de la Gaietana està a Via Gaietana 71 de Barcelona i tenen plats estrella espectaculars com l'arròs de la cuina de la Gaietana o la paella de marisc... Increïble. Via Laietana 71, la cuina de Laietana.
Estan molt bons els arrossos. Per cert, ara que he dit lo de Barça TV, clar, abans volies fer un recull de jugades de, per exemple, Lamine Yamal quan era petit i les trobaves, diguem-ne, als arxius del club. Ara també o ja no?
A veure, ara fan algun partit de tant en tant al YouTube del club, però no amb la regularitat que es feia abans a Barça TV.
És a dir, d'aquí 10 anys, quan debuti el proper Lamine Yamal, no hi haurà les imatges que ara sí tenim de Lamine Yamal actual.
Alguna cosa tindran, però...
No
el mateix. No el mateix.
És una llàstima.
És que era un tresor.
Jo crec que sí, i sobretot que ara, per exemple, tu vols seguir segons quines categories i o vas al camp o és complicat.
Al camp es pot entrar de manera lliure, no?
Sí. És totalment lliure. Jo crec que seria bo que algú... I ara que hi ha campanya electoral, jo demanaria que fos un tema, per exemple, que es tingués en compte, de dir... Ostres, està molt bé tot el tema 100% esportiu, però jo crec que aquesta és una història de que el Barça necessita que el seu relat també la gent el pugui gaudir. Vull dir, si tens la Masia, ostres, poder gaudir cada setmana, com es feia abans, dos partits dissabte o tres dissabte, tres diumenge, jo crec que seria bonic.
El vídeo tan fantàstic que tenim de la Olga prenent-li una pilota a Iniesta, que vam emetre l'altre dia al bar, per cert, l'obrim demà, a les 11 del matí, el tornarem a obrir divendres.
Sí, clar.
També a les 11 del matí.
All in,
divendres, sí. I demà estàs tu, no, Flaqui?
Sí. Demà estic jo.
L'obrim si tu vols, eh?
No, l'obrirem.
Vale. No, aquelles imatges que són fantàstiques, de la Olga igual ara no les tindríem.
No.
Per l'hemeroteca de les meves filles. No, però sí que el fil del que deia el Jaume, jo crec que és un contingut que hi havia de qualitat i sobretot crec que per molta gent que li agrada veure el futbol i sobretot l'escut del Barça, el poder veure moltes nenes de l'infantil, a la vi, crec que això també fa que sigui aquest seguiment. Ara jo em fico des de la perspectiva femenina, però crec que també dels nois crec que és un pas que ojalà doncs es torni a retrobar aquest punt.
Anton Meana, Madrid, muy buenas.
Bon dia, com estàs?
Pues partido relativamente sencillo, ¿no? Para el Madrid de Arbeloa ayer.
Sí.
Sí, hombre, no era el rival más complicado, no está bien el Valencia, una crisis histórica en el club Che, y ha sido una semana muy mala, lo reconocía Gallá, 3 derrotas en 3 partidos fuera de la Copa, y aún así en la primera parte un Madrid muy discreto, sin fútbol, con un centro del campo en el que hizo cambios y donde no se vio la mano de Arbeloa, y ya en la segunda parte un poco con el viento de cara. Es verdad que no tuvo ninguna intervención Courtois, hay alguna acción de llegada de pseudo peligro del Valencia, pero no fue un asedio, y en 2 chispazos, uno de carreras y el último de Mbappé, salva al Madrid los muebles, se mantiene arriba en la tabla y por lo menos mantiene la mirada en cuanto a puntos al Barça de Flick.
Sí, la sensació que un Madrid normal ahir hagués guanyat 0-4, no? Fa la impressió, un Madrid amb més autoritat o amb més convenciment, exacte, deixa el partit resolt ja, i en canvi, bueno, d'esperar aquesta jugada episòdica de carreres i el gol final d'Mbappé, no? La sensació és que a Meana és que passen els dies a Marbeloa i tampoc veus una gran evolució, no?
Sí, estoy contigo. Pienso lo mismo porque tampoco me vuelve loco, por ejemplo, el Barça de Flick en la primera parte, ni contra el Oviedo ni contra el Mallorca, pero en la segunda me encanta. Y sin volverme loco en la primera, me gusta mucho más que el Madrid en cualquier minuto de la temporada. Entonces, como te comparas permanentemente con tu eterno rival, pues es verdad que en la clasificación el Madrid está peleando la Liga, que con lo que ha pasado tiene méritos, una forma de demostrar el gen que tiene este equipo de competir, pero futbolísticamente hablando es la nada. Y ayer, repetimos, no estaba Bellingham, hace ese experimento de poner Valverde, Tchouaméni, Camavinga y Güler un poco por delante. Yo soy bastante del turco y a mí me parece que, bueno, pues deja 3 detalles que demuestran lo bueno que es, pero el Madrid nada, nada, plano, con un Mbappé que no participa demasiado, sigue facturando, pero que no es el jugador decisivo que se aventuraba cuando se le fichó hace un año. Y ayer, repito, salvo los muebles, porque el Valencia es un equipo bastante justo ahora mismo, pero tiene que mejorar bastante, ¿no?, para mantener la pelea por la Liga hasta el final.
Ara, i ho comentava algun oient al YouTube del Que t'hi jugues, a un punt.
Sí, sí, clar.
O sigui, costa allunyar el Madrid de la classificació?
Sí, però, a veure, una cosa són els punts i l'altra és les sensacions, no? És a dir, la distància a la taula és un punt, però la distància real entre el Barça i el Madrid, per mi, futbolísticament, és molt gran. És molt gran, i jo tinc la sensació que el Madrid, el dia menys pensat, es deixarà o 2 punts o acabarà perdent, perquè és un equip que va al límit en tot, no? Jo estic molt d'acord amb el que deia l'Anton ara, no? Jo no veig evolució, sembla cada partit amb un anar fent i no li veig seguiment, no? És a dir, veig el Barça molt per sobre. Fins i tot si agaféssim les dades del 2026 en Lliga, el Madrid crec que no ha perdut, i en canvi el Barça ha perdut el camp de la Real Societat. Però tot i així, és que si anessis a la guerra amb un equip, aniries amb el Barça.
Sí, jo crec que competeix, però no convenç. Tu veus els partits i és un equip apàtic, crec que no estan en el seu millor moment, i això doncs denota que acaben guanyant i competint i està a un punt, i això és la realitat. Però el que passa és que és el que diem, el futbol, són els dos paral·lelismes d'un equip que el veus com el Barça, en el que està en aquest estat d'ànim, i després un Real Madrid que sempre té aquest gen competidor que t'arriba a un punt del Barça amb aquesta tessitura.
Ahir va ser titular David Jiménez, lateral dret, i va deixar a la banqueta a Alexander Arnold i a Carvajal. Alexander Arnold va jugar un quart d'hora i Carvajal ni tan sols va sortir al camp, eh?
Però, sí, per exemple, jo crec que el Madrid, quin problema té al mig del camp? No? És claríssim que li falta un creador. Quan tu tens un problema així, jo crec que si li passés al Barça, miraria a baix. I per molt que Arbeloa digui tenemos la mejor cantera del mundo, que bé, seria bastant discutible, no els posa. No. Sí, va posant algun jugador, però no el posa on necessita. El Madrid que necessita un migcampista creatiu. Doncs ara seria l'oportunitat per dir, mirem el Castilla, i que em consta que té bons migcampistes, me la jugo amb algú, perquè és el problema que té. Però no s'atreveix a treure-li els galons als Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Però és el que hauria de fer, realment. Si tu tens un problema i et falta un jugador creatiu, vés a buscar
ara,
el Castilla.
Ara, ayer abrió un buen melón, ¿eh? El del lateral derecho, Arbeloa.
Sí, es un melón importante. De hecho, estamos trabajando en ello para el larguero de esta noche, porque Carvajal mostró su disconformidad al acabar el partido. No en forma de polémica, porque no le pega a Dani, y menos siendo capitán, y menos después de llevar tiempo fuera, pero pues la sensación que nos llega desde el club es que Arbeloa no le ve y Carvajal sí se ve, que cree que está para jugar. No a lo mejor 90 minutos todos los días, pero como dijo anoche Romero en el Canalla, Carvajal se ve para jugar, para tener minutos, para aportar, y Arbeloa es que no le pone ni a calentar. Le puso un rato en Albacete, que fue un desastre, le damos la razón al entrenador, fue un desastre absoluto, y le puso un poco contra el Mónaco en un partido ya arreglado y afeitado. Pero ayer pone un canterano por delante, Trent, que no está bien, tiene 15 minutos... a lo mejor en un partido contra el Valencia piensa Carvajal, pues pon a Trent en vez de media hora, ponle una hora y dame a mi media hora, que estaré para ello. Pero Carvajal se ve para más y Arbeloa no le ve para más. Y como Arbeloa termina el contrato en junio, pues también es una situación muy delicada para uno de los jugadores más importantes del Madrid en la última década.
I el seu nerviosisme va en augment perquè, tot i que tingui certes moltes tendències en el capità de la selecció espanyola, vull pensar que també entén que es pot estar jugant la presència al Mundial.
Claro, 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 por supuesto. Ahora mismo no estaría en el Mundial. No, no hace falta haber estudiado en Salamanca para darse cuenta.
Bueno,
que
yo, si me ha costado jugando, llegar a ver la conclusión.
No, pero yo pero que lo ve cualquiera, que De la Fuente quiere llevar a Carvajal, le quiere llevar, es su capitán y en plena forma es uno de los dos
no,
mejores.
No, pues això, que el nerviosisme de Carvajal i el cas Carvajal, si no juga, anirà en augment.
Entran en ebullició.
Y luego, yo os considero gente bastante lista. Desde el lunes pasado, toda la prensa que sigue al Madrid, desde el lunes, el partido del Rayo fue el domingo, se acabó lo de Valverde y Camavinga lateral derechos. A partir de ahora, al centro del campo. Oye, al siguiente partido, ninguno lateral, los dos al centro del campo. Ni Valverde en la derecha, ni Camavinga por la izquierda. Yo creo que Arbeloa no lo filtró. O sea, yo creo que la filtración no es de Arbeloa. Por tanto, es una información que Arbeloa ha debido de percibir, de alguna manera, que al club no le gusta que jueguen Valverde y Camavinga de laterales. Y entonces lo interiorizó como propio y dijo, bueno, pues al siguiente partido, al medio de los dos jugadores. También me parece importante ir analizando los onces y los cambios de Arbeloa. Y Arbeloa hace una semana pone Camavinga por la izquierda, Valverde por la derecha. El partido es un desastre y desde el día siguiente, sin titubeos, no le gusta a la cúpula del club que Arbeloa haga eso. Fuentes del club explican que no entienden por qué Arbeloa pone de lateral a uno y de lateral a otro. Tienen que volver al centro del campo. Ya a medida que avanzaba la semana, Valverde y Camavinga al medio. Es un hecho. Nunca más jugarán de laterales. Pumba. El domingo a las 8 era la alineación, al medio los dos.
Va dir Vaquero al que t'hi jugues que la destitució de Xavi Alonso i que Arbeloa fos l'entrenador del primer equip era un èxit de l'entorn. ¿Te'n recordes? Sí. Doncs el que ens explica l'Antón Meana ho confirma. Te escuchamos en el larguero. Nos escuchamos, de hecho, en el larguero más tarde, Antón.
Correcto. Y que tengáis una buena gala, ¿eh? Que lo paséis bien y que sea un éxito.
A ver si la próxima vienes. Buscas un huequecito y te escapas del trabajo y la familia y aquí te acogeremos con los brazos abiertos.
Lo intentaré. Muchas gracias, que vaya bien, un abrazo.
1:24.
Y no os preocupéis porque lo único que se filtra en el Real Madrid...
¿Dónde están las galletas?
Es el madridismo. Las galletas, pues tengo que comprar más, porque ayer hubo rueda de prensa y...
Ahora ya, fins a 15 días.
Bueno, pues toda la noche en el baño, ¿eh? Toda la noche en el baño...
Pero ¿y la sapiencia?
Filtrando, filtrando.
¿Y la sapiencia?
No, y la sapiencia que te aportan, ¿no? Frases espectaculares, frases que me sirven para cualquier rueda de prensa. Tú lo vales.
Tú también.
Gracias. Te quiero.
Yo también.
Tía, me he puesto rojo. Parezco del Atleti.
Es que lo verás.
33.5. Empate a cero. Noche de cope. Noche de cope.
Ah, huevos. Lo que vas a decir. Sí, noche de cope.
Tú vas a decir que vas a decir que yo estaba a la cope.
No, bueno, interprete eso. Si dius noche de cope, es que estás a la cope. Ha quedado claro. Gracias, Willy. Willy. ¿Pots tornar-ho a repetir?
No me las paraba de todo esto, Willy. Molt bé. Ja parlarem.
Fixeu-vos, El que diu Lluís Flaquer i Rifé, quan comença la seva narració al carrusel de la cadena SER.
33.5. Empate a cero. Noche de cope. Noche de cope.
Hi ha com certs silencis previs que donen temps a pensar, el que vols dir, no? No és allò que va ràpid i dir, no, hi ha uns silencis dramàtics que...
Ai, Nils, hola, què tal, com estàs?
Hola, què tal, com esteu? Molt bon dia.
Des d'on entraràs divendres a les 4 de la matinada?
Doncs no sé, hauré de buscar algun punt. Si és a les 4 de la matinada encara podrem trobar alguna. Bueno, si es fa de matinada s'ha d'explicar a la gent el que passa a la matinada, als llocs, no?
Perquè aquesta veu que tens és... Perquè tu no fumes, no?
No, mai de la vida.
I què és de... Perquè és carajillera, la veu.
I carajillo tampoc és el que m'agrada. Tampoc, no? Si fos d'alguna altra cosa, però crec que ve de sèrie. Així sóc diferent.
No, té personalitat, la veu del Nil Solà.
Hem de dir que l'equip que marxem cap a Madrid per començar a adaptar-nos a l'horari del que t'hi jugues de matinada, hem decidit marxar ben d'hora, que diria que ell, el dijous. Hi ha una crisi de transport cap a Madrid amb el tema dels trens brutal. No hi ha vols i només n'hem trobat un a les 7 del matí, per tant...
O sigui, el partit és a les 9 de la nit i marxeu a les 7 del matí.
Correcte,
sí. I què fareu durant tot el dia?
Doncs preparar el que t'hi jugues de matinada, bàsicament.
Jo espero poder dormir una estona més ja, com a mínim, perquè això m'havia...
A les 8:30 del matí estarem a Madrid.
perquè el meu pare m'ho havia explicat des de fa molt de temps, que el viatjant no és el que tothom es pensa.
No, no.
És més complicat, logísticament parlant. Sí, és a vegades dur.
Bueno, però...
Sobretot si tens fills, Flaqui.
Sí, clar.
La companyia ho arregla tot.
Girona.
Sí, és que vam viure una situació... Aquest és el moment en què, amb empat a un, l'àrbitre xiula al minut 90 i pico un penal a favor del Girona a Sevilla.
Penalti a favor del Girona.
Penalti de la Girona.
A favor del Girona.
En la última.
Va a meter a Estoni pel penalti?
Pel penalti, sí senyor. A Iván Martín.
Buena lectura.
A Estoni, claro.
Ahora.
No lo tira
directo del banquillo. No, va, penalti que te da
ha hecho punto. Cambio de balonmano. Ahora, lo de siempre, conviene estando tan frío... ¿Que lo primero en el campo sea tirar un penalti?
Sí. Bueno, este hombre
se ve que,
es
se ve que Michel ha pensado que sí. Y Estuani también, no tiene ningún problema, Santi, ahí va.
Va Estuani, le va a pegar Estuani, le pega Estuani. ¡La paró, la jodimos!
La jodimos, Estuani, sí señor, la jodimos. Michel, después del partido, deia això.
El millor jugador que tenim en aquesta situació és Estuani. Banat no estava al camp, que és el primer. El segon és Víctor, quan... tenien un canvi més, hem decidit fer el canvi i Estuani ha dit que estava preparat, i això perquè venia, estava calentant i estava preparat. Si necessito jugar-me tot a un penal, Estuani és el jugador que ha de fer-lo.
Bueno. Explica'ns, Nil, aviam.
Sí, no... Hi ha un jugador, que és el segon Víctor, com li diu Mitchell, que és Siankov, que és el futbolista que estava sobre el terreny de joc i ell entenia que l'havia de tirar ell, que no li va sentar molt bé la decisió, evidentment. Aquí tothom té Estuani com una llegenda, com una institució, i Mitchell, bueno, és un bastant assegurant-se, Estuani. Crec que amb el que va fallar ahir són 6 penals fallats de 45 que ha tirat amb el Girona. Crec que és una... dada que, evidentment, tothom pensava que és una assegurança i tothom pensava que podia marcar Suani, però, clar, és l'última jugada, segurament desconnectat ja d'escalfar, perquè, evidentment, estava allà, però no podia entrar, perquè quedava un canvi, però era l'última jugada, ja sabia que no anava a jugar. Bueno, Mitchell va prendre aquesta decisió i va sortir malament.
Ho havíeu vist alguna vegada, això? Que sortís un tio al temps de descompte només per tirar el penal?
No ho recordo, el que passa que amb Estuani, amb el potser... propi Estuani, ha passat alguna vegada, no el temps de descompte, però sí els últims minuts, hi ha hagut un penal, l'ha tirat ell, i per això a mi és una cosa que jo en el moment vaig pensar, ostres, compte aquí, però és veritat que li havia sortit bé abans, eh? És a dir que aquest és el dilema de l'entrenador.
Sí que s'havia vist en tandes de penals, sí, no? Que al final sí. De la pròrroga, per exemple, Van Gaal, en un mundial, va canviar el porter.
El porter.
I potser algun entrenador que fa entrar un especialista, no? Però en un partit normal...
I pot fallar qualsevol, eh? Sí, i Estuani sí, és un especialista, però passa una mica com amb Brahim, que tu pots tirar un penal i el pots fallar, però quan en una final de Copa Àfrica el tires a l'Opanenka, si el falles, te l'has de menjar amb patates. Si el tires normal i el falles, mira, però si el tires a l'Opanenka i el falles, te la menges amb patates.
Però,
però ho dic per la decisió de Michel, vull dir que és una decisió... que t'arrisques. Bueno, sí. Però... podia haver fallat qualsevol altre, sí, però clar, és que Estuani falla el penal.
Però tu ara imagina't que el tira un altre que està al camp i el falla.
Llavors, ja, però, igual, ja és una decisió normal. Però és una decisió normal. No fots coses rares. I quan fas coses rares, si et surt malament, te la menges amb patates.
Si l'arriba a marcar, que era el normal, haguéssim posat a Mitchell aquí amb una gran decisió, bueno, fixa't com tenia el...
Però mireu, per exemple, la Youth League, el Barça queda eliminat als penals, el segon que tira un penal és el porter. I tothom va criticar l'entrenador i s'oblidaven que una setmana anterior, Copa del Rei Juvenil, va fer el mateix l'entrenador, li va funcionar bé. A vegades et funciona, a vegades no. Ja. Quan no et funciona, llavors tot són crítiques.
Gràcies, Nil. Ens veiem després. A tot això, Flaqui, l'Espanyol juga avui a les 9 contra el Villarreal. No donem pas a l'Helena perquè està ja muntant el Quantum per entrevistar a Iris Tió, premiada d'aquesta nit. Podria debutar Cyril Engonge, l'únic fitxatge del mercat d'hivern, i Manolo González diu que l'equip ha d'intentar tornar a la seva millor versió.
Jo crec que el primer que hem de tenir tots és tranquil·litat. El primer jo, després els jugadors, i tornar a intentar que els jugadors donin la seva millor versió. Per què es fan coses a vegades a nivell d'alineacions? Perquè tu l'única manera que tens d'apretar un jugador és que no jugui o posar-lo a la banqueta. Llavors, amb aquest aspecte, crec que, bueno, que ha anat bé per més d'un jugador. Crec que també, doncs, bueno, això fa que l'equip ha sigut la fortalesa de l'equip a la segona volta l'any passat i a la primera volta d'aquest any, que la gent, doncs, bueno, quan veu que hi ha un company darrere que apreta, doncs, o veu que no pot jugar, és quan ha d'apretar, i això no ho hem de perdre.
No jugaran ni Carlos Romero ni Ramon Terrats, perquè tenen clàusula de la por, estan cedits pel Villarreal. Si l'Espanyol vol que juguin, ha de pagar. No ho farà.
La clàusula de la por. Del tinky-winky. No me jodas. La clàusula del tinky-winky. Vente por ahí.
Un punt de 15 ha sumat l'Espanyol. I és veritat que Manolo ha dit que no han de tirar la feina que ja han fet fins ara, que tot això és coixí que ja s'ha aconseguit. Però com veieu l'Espanyol?
Home, una mica un punt més baix del que el veia fa unes setmanes, però crec que és un procés natural d'un equip com l'Espanyol, no? És a dir, abans estava guanyant tots els punts quan tampoc era normal i ara està més baix. Jo crec que no passarà problemes, jo crec que necessita sumar una victòria i que tornarà a estar bé, però bé, no s'han de tornar bojos.
Tampoc està massa bé el Villarreal, eh?
No.
Olga García, Jaume Marcet, gràcies, que ja veig que no teniu gaire ganes de parlar d'aquest partit. No. Hi ha hagut un silenci aquí. De...
Bueno, a veure si entraven.
Àlex,
bona setmana.
Tu sí que m'has tornat la paret. Fes una abraçada, demà.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.